100 km per hora als trams amb major índex de sinistralitat. Abel Font.
Segons ha pogut saber la xarxa, la mesura afectaria tant el Vallès com altres trams de la via on s'ha registrat accidents en el darrer any, especialment des que l'autopista és gratuïta.
El Congrés ha aprovat aquesta tarda el decret que regula l'excepció ibèrica per limitar el preu del gas amb l'abstenció de Partit Popular i Vox.
La mesura entrarà en vigor dimarts vinent i significarà limitar el preu a 48,8 euros per quilowatt-hora del preu del gas fins al maig del 2023 per rebaixar la factura de la llum. El president del govern, Pedro Sánchez, assegura que la mesura serà beneficiosa per a les famílies.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto vamos a conseguir bajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Porque se trata en definitiva de eso, de proteger a las familias, de proteger a las empresas ante la escalada de precios que sufrimos hoy, pero también de protegerlos frente a futuras subidas en los próximos meses si el conflicto en Ucrania continúa.
El Banc Central Europeu pujarà el tipus d'interès al 0,25% de cara al mes de juliol.
El seu objectiu és lluitar contra una inflació desbocada. S'espera que el tipus d'interès torni a pujar al setembre.
Prop d'un miler de mestres i professors s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en la novena i última jornada de vaga d'aquest curs.
El seguiment ha estat inferior al 3,5% i la manifestació sensiblement menys nombrosa. La portaveu del sindicat USTEC Estès, Yolanda Segura, amenaça amb noves mobilitzacions al setembre.
Un avís que sobrepassa el conseller Cambray i s'adreça directament al govern català, perquè els sindicats amenacen que el curs vinent no començarà amb tranquil·litat.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos sexuals amb mosses d'esquadra per la gravetat dels fets denunciats per la cinquena víctima.
En total ja són 5, doncs, les denúncies presentades contra ell per agents dels Mossos d'Esquadra. La majoria per abusos comesos el 2019 en exploracions mèdiques a agents dones.
En cultura, avui es commemora el Dia Internacional dels Arxius, data fixada per la UNESCO l'any 1948.
Una jornada amb la qual es vol posar en valor la importància de documents i la feina dels arxivers. Coneixerem el cas de l'Arxiu Comarcal del Maresme, on es conserven més de 400 fons documentals.
Mataró Ràdio, Pep Andreu.
Un arxiu com el Comarcal del Maresme disposa de 400 fons documentals cedits per ajuntaments, parròquies, entitats, registres civils, notaris. La funció dels arxivers consisteix en recepcionar i conservar tota aquesta important quantitat de documents per ser consultats en el present i, sobretot, en el futur.
I en esports, el Barça ha presentat el sistema de protecció de la infància.
Un programa pioner i innovador per la prevenció de qualsevol tipus de violència. L'objectiu del sistema és garantir el benestar dels nens, nenes i adolescents que formen part del Club Blaugrana i de la seva fundació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat amb aquesta tramuntana que continuarà bufant cap a la zona de l'Alt Empordà i encara amb la presència d'alguns intervals de núvols i, de fet, han d'anar a més de cara a aquesta tarda i, sobretot, cap a la zona del Camp de Tarragona de cara al final del dia. En qualsevol cas, núvols que tendiran a deixar-se l'ennuvolat, però sense deixar precipitació. A la resta del país continuarem parlant de sol amb alguns intervals de núvols, amb creixement de núvols de bon temps, però sense més conseqüències. De cara a demà i de cara als propers dies la temperatura tendirà a pujar i s'espera un temps, això sí, força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud, a la B30, Cua Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord, a la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17 atencions a Parets en sentit nord a la C60 al Quart Gentona per anar cap a Mataró a l'A2 i retencions a Cornellà en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 i a retencions entre Sant Gervasi i la Via Júlia en sentit Besòs, a la ronda litoral de la B10 i a cua de Bac de Roda al Port en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Guipúscoa a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Trànsit i el Ministeri negocien reduir la velocitat a l'AP7 a 100 km per hora als trams amb major índex de sinistralitat. Segons ha pogut saber la xarxa, la mesura afectaria tant el Vallès com a altres trams de la via on s'han registrat accidents en el darrer any, especialment des que l'autopista és gratuïta.
Des que l'AP7 és gratuïta, quan es van retirar els peatges l'1 de setembre del 2021, el trànsit ha crescut tant, entre un 40 i un 50%, que costa de veure-la com una via ràpida. A més, des que es van eliminar els peatges, l'accidentalitat en aquesta autopista ha augmentat. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents en aquesta autopista que en el mateix període de 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia.
Tot plegat avui que s'ha produït un nou matí de caos a l'AP7, en aquest cas per culpa d'un camió incendiat a Barberà del Vallès. Sigui com sigui, segons fonts del Servei Català de Trànsit, les negociacions per reduir la velocitat en aquesta via als 100 km per hora estarien ja força avançades. Albert Güell.
Baixar dels 120 als 100 km per hora és la mesura que, segons ha pogut saber la xarxa, valoren les dues institucions per a reduir accidents i retencions després de l'eliminació dels peatges. Des que es va suprimir el pagament per a circular per aquesta via, l'accidentalitat ha augmentat. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents que en el mateix període del 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia. Són 13 víctimes mortals, una xifra que representa prop d'un 20% de la mortalitat d'enguany. Tot plegat després d'una jornada negra. Aquest dijous s'han registrat cues quilomètriques a la via per l'incendi d'un camió cisterna en sentit Tarragona a l'altura de Barberà del Vallès. 6 hores després de l'accident s'han aconseguit reobrir tots els carrils en els dos sentits de la marxa. El RAC ja ha expressat en un comunicat que rebaixar la velocitat no és la solució per reduir la sinistralitat a l'AP7. A curt termini, l'entitat proposa habilitar carrils addicionals, destinar més efectius de Mossos de Trànsit i estudiar la prohibició dels avançaments dels camions.
Doncs encara parlant de trànsit, el govern central estudia també aprovar un nou permís de conduir B1 perquè els majors de 16 anys puguin conduir vehicles elèctrics amb una velocitat màxima de 90 km per hora. Gala Vila.
El govern espanyol aprovarà un nou carnet que permetrà conduir vehicles amb un pes màxim de 400 quilos i amb una velocitat màxima de fins a 90 km per hora. Aquest permís ja s'ha aplicat a França i, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tingut bons resultats al país veí. Marlaska ha detallat que aquest permís, sobretot, facilitarà la mobilitat als joves que viuen en àmbits rurals. Des del govern volen fomentar la igualtat de condicions amb els joves urbans, ja que aquests tenen més facilitats per moure's, com el millor accés al transport públic. Una altra de les mesures que impulsarà el Departament de l'Interior és promoure els exàmens de conducció amb canvi automàtic. S'ha de tenir en compte, però, que els conductors que s'examinen amb cotxes automàtics no estan autoritzats a conduir cotxes amb marxes. Actualment, el 98% dels exàmens es fan amb cotxes de canvi manual i la DGT vol familiaritzar els nous conductors amb el canvi automàtic, que és el que porten els cotxes elèctrics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Congrés ha aprovat aquesta tarda el reial decret del govern central per posar un topall al preu del gas i rebaixar així la factura de la llum. Després del vistiplau definitiu de la Unió Europea, la cambra ha aprovat definitivament limitar el preu a 48,8 euros per quilowatt-hora durant un any fins al maig de 2023. El rebut de la llum serà doncs més barat a partir de dimarts que ve. Mont Carvajal.
El govern pretén que la mesura sigui un tallafoc davant l'augment dels preus del gas i la llum, que des de l'estiu s'han multiplicat per 5. La mesura durarà 11 mesos, fins al maig de l'any vinent. La rebaixa de preu no beneficiarà tothom, sinó un 37% dels consumidors domèstics, que pagaran un 15% menys que ara, i el 70% dels consumidors industrials, que pagaran entre el 18% i el 20% menys. En un acte, el president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que serà beneficiós per les famílies.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto, vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Porque se trata en definitiva de eso, de proteger a las familias, de proteger a las empresas ante la escalada de precios que sufrimos hoy, pero también de protegerlos frente a futuras subidas en los próximos meses si el conflicto en Ucrania continua.
Durant el debat al Congrés, molts grups han expressat el temor que la crisi diplomàtica amb Algèria, que porta el 40% de gas natural a Espanya, suposi un daltabaix energètic.
Doncs des de la Federació de Consumidors, FACUA, també dubten que la mesura aprovada aquesta tarda contribueixi a rebaixar la factura de la llum.
El secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, afirma que la baixada serà molt limitada i es quedarà lluny de les pujades dels últims mesos. A més, insisteix que la manera de resoldre el problema és que Europa acabi amb el sistema de subhasta marginalista de fixació de preus. Ho ha explicat a la xarxa.
El impacto que esta medida va a tener va a ser muy escaso. El propio gobierno ha reconocido que sus datos finales indican que solo reduciría la factura en torno a un 15%. Es una bajada ínfima. Hemos dicho siempre que nunca ha servido el modelo, que la subasta marginalista por la cual una tecnología muy, muy barata se paga al precio de la más cara, que son las que se generan con centrales de ciclo combinado, pues realmente no tiene ningún sentido.
Des de FACUA insisteixen que el govern pot dur a terme altres accions, com ara fer menys restrictiu el bo social perquè milions d'espanyols se'n beneficin.
I per afegir més incertesa al voltant de l'economia, el Banc Central Europeu ha anunciat aquest migdia una pujada de tipus del 0,25% de cara al mes de juliol. El seu objectiu és lluitar contra una inflació desbocada.
El BCE acaba així amb una dècada marcada per la compra de deute públic que s'acabarà l'1 de juliol. Aquest mateix mes es produirà la primera pujada de tipus d'un quart de punt, però s'espera que els tipus d'interès tornin a pujar al setembre.
I enmig d'aquest context, aquesta tarda començava a la Seu d'Urgell la 33a trobada empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres també. La cimera econòmica, a més de 600 assistents, recupera les seves dates habituals. L'any passat es va ajornar fins l'octubre per aprofitar els primers aixecaments de restriccions. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Els primers ponents de la trobada han estat dos models d'innovació empresarial a Catalunya, el CEO de Metalquímia, Josep Lagares, i el president d'Audax Renovables, José Elías. Lagares ha dibuixat un present i un futur amb moltes oportunitats, però també amb un gran perill de quedar-se enrere per empreses o països, sobretot per l'esgotament de recursos i la sobrepoblació.
Què podem fer per evolucionar més ràpid pels canvis que ens poden arribar a extingir? Només hi ha un driver possible, que som la nostra capacitat de generar idees per convertir-les en les solucions que necessitem per no extingir-nos.
Al seu torn, José Elías ha defensat la importància de reinventar-se, diversificar negocis, aprendre dels errors i avançar-se a les oportunitats, i creu que per triomfar cal una combinació de treball dur i de sort. La introducció l'han fet el nou president de la trobada, Josep Cerveto, i l'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, que ha animat els empresaris a veure el Pirineu no només com un lloc per visitar, sinó també per crear-hi activitat i riquesa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dues de cada tres persones que han patit càncer han hagut de fer adaptacions en el seu lloc de treball en recuperar l'activitat laboral i un 10% s'han vist obligades a canviar de tipus de feina. Una enquesta impulsada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer revela també que la meitat dels entrevistats creu que les empreses no donen prou suport a aquests malalts. Diana Bermejo.
Es tracta del primer estudi que es fa a Catalunya sobre com és la vida laboral de les persones durant i després d'haver patit aquesta malaltia. Dos de cada tres empleats han hagut de fer adaptacions al seu lloc de feina, com el teletreball, reorganitzar torns o reduir el nombre d'hores quan han tornat a la feina. Hi ha la percepció, a més, entre la meitat dels encastats, que les empreses no donen prou suport als treballadors diagnosticats amb càncer. Des de la Federació d'Entitats contra el Càncer, impulsors del baròmetre creuen que caldria, per exemple, contemplar millores com la incorporació progressiva a la feina després del tractament. Clara Rosàs és la gerent de l'entitat.
I evidentment també necessitem, doncs, a nivell legislatiu canvis per ajudar, doncs, a aconseguir aquesta conciliació i aquest retorn a la feina de la millor manera possible.
De l'enquesta es desprèn també que encara existeix un estigma al voltant del càncer i es continua associant a conceptes com malaltia, la por o la mort. Tot i que la majoria opta per comunicar el seu diagnòstic al seu entorn laboral, prop del 30% ha detectat cert distanciament en el tracte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Prop d'un miler de mestres i professors s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en la novena i última jornada de vaga d'aquest curs. La llarga tanda de mobilitzacions s'ha fet sentir amb un seguiment inferior al 3,5% i amb una manifestació sensiblement menys nombrosa. I és que en 4 mesos de conflicte no s'ha produït cap avanç en les negociacions. Així tot, els sindicats no tiren la tovallola i auguren un inici de curs conflictiu si no es reverteixen les retallades dels últims anys. Anna Ruiz.
Els manifestants han acabat amb aquesta demanda que baixi el president la marxa de protesta unitària a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un avís que sobrepassa el conseller Cambray i s'adreça directament al govern català, perquè els sindicats amenacen que el curs vinent no començarà amb tranquil·litat. La portaveu d'Ustec és Yolanda Segura.
Aquest conflicte s'ha de desescalar d'alguna manera. Ahir va semblar en la darrera instància que podríem arribar a obtenir alguna reversió, l'hora lectiva. Vam tenir una petita, molt minsa esperança i al final va ser que no.
La recuperació de l'hora lectiva, tant a primària com a secundària i a partir d'aquest mes de setembre, és en aquests moments mesura irrenunciable per avançar en la fi del conflicte.
Gràcies, Anna. Els sindicats demanen també més temps d'educació per debatre els canvis plantejats. Ràdio Sabadell, Núria García.
Així ho ha apuntat aquest matí en una entrevista a Ràdio Sabadell la delegada d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparavé.
Conseqüències d'haver-hi perquè quan les coses es fan precipitadament i sense comptar amb la col·lectivitat té conseqüències, i més amb educació, que és un sector molt gran, que té molt impacte a nivell de moltíssima gent, i llavors això requereix temps, i la conselleria no ha donat aquest temps de reflexió i debat a tota la comunitat educativa.
Educació ha respost als sindicats que hi haurà noves propostes sempre que tornin a les meses sectorials i es pugui reprendre la negociació. La secretària de Transformació Educativa del Departament, Núria Mora, els ha demanat començar el curs amb normalitat i ha afirmat que l'inici escolar el 5 de setembre és inamovible.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos sexuals a mosses d'esquadra per la gravetat dels fets denunciats per la 5a víctima. La gent va presentar la denúncia a finals de la setmana passada.
El facultatiu està en dependències policials i passarà a disposició judicial en les properes hores. En total, ja són 5 les denúncies presentades contra ell per agents dels Mossos d'Esquadra, la majoria per abusos comesos el 2019 en exploracions mèdiques a agents dones. Davant la primera denúncia, fa 2 anys ja es va prohibir al facultatiu explorar més dones. Arran de l'aparició de nous casos, se li han obert 2 expedients i se l'havia suspès de sou i feina. Les 3 últimes denúncies es van conèixer la setmana passada i van provocar la primera detenció del metge, que va quedar en llibertat amb càrrecs. Els Mossos l'han tornat a detenir avui davant la gravetat dels fets relatats en la 5a i, de moment, última denúncia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern alerta de l'elevat perill d'incendi avui i demà a molts indrets de la meitat oest del país i a l'Empordà a causa del vent de ponent i la tramuntana.
El Pla Alfa està activat en fase 2 de risc alt tant a l'Alt com al Baix Empordà. També a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i de Terra Alta. Una situació que no millorarà demà, on el risc també s'estén a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà.
Davant d'aquesta situació, els experts demanen conscienciació i prevenció com a clau en la lluita contra els grans incendis forestals. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'abandonament del món rural, la no gestió dels boscos i el canvi climàtic estan contribuint a que ens trobem ja amb els anomenats incendis de 6a generació, incendis devastadors impossibles de controlar per molts mitjans que s'hi dediquin. Per això és molt important la prevenció amb actuacions com les franges perimetrals de baixa combustibilitat. A puntons se n'estan fent en aquests moments. L'enginyer forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Àlex Fortuny, explica que aquestes actuacions permeten que en cas d'incendi es pugui evitar la continuïtat del foc.
En paral·lel, busquem també el que és la protecció dels mitjans d'extinció, val? En cas que hi hagi un incendi, doncs que puguin treballar el que s'anomena en una zona de seguretat per fer els treballs d'extinció. Amb el tercer objectiu, el que busca és que si un incendi comença dins de l'urbanització, evitem que aquest foc es propagui cap a la massa forestal.
Aquestes dues actuacions a Pontons estan finançades al 100% per la Diputació de Barcelona, qui també n'ha elaborat els projectes executius.
I atenció a aquesta novetat pel que fa al transport col·lectiu. L'àrea metropolitana de Barcelona estén les tarifes socials del transport públic a la segona corona metropolitana.
A partir del 13 de juny, la T-Rosa, la T-Rosa reduïda i el passi d'acompanyant es podran utilitzar als serveis de bus interurbà i a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Progressivament, aquestes tarifes s'introduiran als busos urbans, i és que l'AMB aportarà 1.300.000 euros anuals per finançar la mesura, que s'espera que generi 50.000 noves sol·licituds de títols socials metropolitans.
Més qüestions encara en l'àmbit social. El percentatge d'ajuts amb motiu de despesa social a l'habitatge a Catalunya es troba 9 vegades per sota de la mitjana europea. Així ho mostra l'estudi State of Housing 2021, Catalunya i Barcelona, publicat per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i l'Observatori DESC, on es referma la hipòtesi que tot el territori català es troba molt allunyat dels números europeus en termes d'habitatge social. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els autors de l'estudi atribueixen aquestes xifres a una insuficient inversió en habitatge i una despesa en habitatge social molt deficient comparada amb els percentatges europeus. Mentre que a Catalunya, Barcelona i l'AMB la inversió en parc social d'habitatge no arriba al 2%, la mitjana a altres països del centre i nord d'Europa, com França i Àustria, arriba al 17% i al 24% respectivament. Un context que empitjora el fet que el preu del lloguer s'ha incrementat a Catalunya 3 vegades més que els sous en els últims 20 anys. Amb tot, Carles Donat, cap de projectes de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, assegura que actualment existeix una intenció de millora.
Ara estem en un context conjuntural, positiu i de millora, amb els diversos nivells administratius, en part molt reforçat per fons Next Generation, en part també reforçat perquè tenim un diagnòstic compartit que es comparteix entre tothom, aquest diagnòstic que acabem de mostrar, i en part perquè hi ha una voluntat de fer un salt cap a la producció d'habitatge de lloguer social.
Els experts afirmen que el canvi exigeix incrementar la inversió pública, la despesa social en habitatge i implementar d'altres mesures complementàries com ajuts.
En cultura, avui es commemora el Dia Internacional dels Arxius, una jornada per posar en valor la importància de la conservació de documents i la feina que fan els arxivers. Instal·lacions com l'Arxiu Comarcal del Maresme disposen de 400 fons documentals. Mataró Ràdio, Pep Andreu.
El director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Alexis Serrano, explica el motiu pel qual la UNESCO va decidir instituir aquesta data poc després de finalitzar la Segona Guerra Mundial.
L'any 48, la UNESCO va declarar el 9 de juny el Dia Internacional dels Arxius i ho va fer l'any 48, precisament, en sortir de la Segona Guerra Mundial, tenint en compte que els arxius havien estat uns de les grans víctimes dels dos conflictes enllaçats, que la Primera i la Segona Guerra Mundial, cada vegada els historiadors fan més paquet perquè no deixa de ser, d'alguna manera, en molts aspectes el mateix conflicte, i un dels grans perjudicats van ser precisament els arxius.
Un arxiu com el Comarcal del Maresme disposa de 400 fons documentals cedits per ajuntaments, parròquies, entitats, registres civils, notaris. La funció dels arxivers consisteix en recepcionar i conservar tota aquesta important quantitat de documents per ser consultats en el present i, sobretot, en el futur.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ha presentat el Sistema de Protecció de la Infància, un programa pioner innovador per la prevenció de qualsevol tipus de violència. L'objectiu del sistema és garantir el benestar dels nens, les nenes i els adolescents que formen part del Club Blaugrana i de la seva fundació. Escoltem les declaracions a la xarxa de la directora general de la Fundació del Futbol Club Barcelona, la doctora Marta Segú.
És per protegir a la infància, per crear entorns segurs per practicar l'esport en l'àmbit del Futbol Club Barcelona, de totes les seves disciplines esportives. És de prevenció, de detecció precoç i d'actuació en cas d'abusos sexuals, en cas de violència contra la infància en tots els àmbits, i per tant ens sentim molt orgullosos d'aquests dos anys de treball, un treball rigorós amb experts en temes de protecció de la infància i de temes de prevenció d'abusos sexuals i detecció precoç, i per tant molt orgulloses de poder presentar-ho avui.
El Lleida Esportiu, equip de la segona federació, ha presentat en el dia d'avui el nou tècnic Pere Martí Castelló. El club i el tècnic inicien un nou projecte esportiu. També hi ha novetats a un altre club de Lleida, en aquest cas l'AEM. Òscar Covacho no renovarà com a entrenador de l'equip de Lleidatà, equip de la segona divisió femenina. Covacho apunta a nou tècnic de l'Espanyol, equip també de la categoria de plata, que aquest curs ha quedat sense el desitjat ascens de categoria. Encara en futbol, l'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que aquest dissabte habilitarà un espai a la plaça de la Font per instal·lar una pantalla gegant on es podrà seguir la final del play-off d'ascens a la segona divisió A entre el Nàstic de Tarragona i el Villarreal B, un partit que començarà a les 9 de la nit. Aquesta iniciativa permetrà que tots aquells seguidors del club grana que no es puguin desplaçar fins a Galícia puguin agrupar-se en un lloc emblemàtic de la ciutat per viure el partit plegats i, si l'equip guanya, òbviament acabar celebrant l'ascens. També en futbol, l'Espanyol ha anunciat que Diego López, el seu porter titular durant les últimes 6 temporades, deixa de pertànyer a l'entitat blanquiblava. En plana poliesportiva, destaquem que en hoquei sobre patins, el Girona ha anunciat que el tècnic Marc Comalat no seguirà al capdavant del primer equip la propera temporada. L'equip gironí seguirà a la Parlem Hoquei Lliga després d'aconseguir la permanència en el play-out.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però l'estiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics. Per exemple, la nit del foc, la nit de la revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast, i ara tot canvia i ens té entrepats, busquem una sortida entre mitges veritats. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
Sabies que...
Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Trànsit i el Ministeri negocien reduir la velocitat a l'AP7 a 100 km per hora als trams amb major índex de sinistralitat. Abel Font.
Segons ha pogut saber la xarxa, la mesura afectaria tant el Vallès com altres trams de la via on s'han registrat accidents en els darrers anys, especialment des que l'autopista és gratuïta.
El govern central estudia aprovar un nou permís de conduir B1 perquè els majors de 16 anys puguin conduir vehicles elèctrics amb una velocitat màxima de 90 km per hora.
Ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que la mesura facilitarà la mobilitat dels joves en zones rurals.
El Congrés ha aprovat aquesta tarda el decret que regula l'excepció ibèrica per limitar el preu del gas amb l'abstenció de Partit Popular i Vox.
La mesura entrarà en vigor dimarts vinent i significarà limitar el preu a 48,80 euros per quilowatt-hora del preu del gas fins al maig del 2023 per rebaixar la factura de la llum. El president del govern, Pedro Sánchez, assegura que la mesura serà beneficiosa per a les famílies.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Porque se trata en definitiva de eso, de proteger a las familias, de proteger a las empresas ante la escalada de precios que sufrimos hoy, pero también de protegerlos frente a futuras subidas en los próximos meses si el conflicto en Ucrania continúa.
El Banc Central Europeu pujarà el tipus d'interès al 0,25% de cara al mes de juliol.
El seu objectiu és lluitar contra una inflació desbocada. S'espera que el tipus d'interès torni a pujar al setembre.
Prop d'un miler de mestres i professors s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en la novena i última jornada de vaga d'aquest curs.
El seguiment ha estat inferior al 3,5% i la manifestació sensiblement menys nombrosa. La portaveu del sindicat USTEC Estès, Yolanda Segura, amenaça amb noves mobilitzacions al setembre.
Un avís que sobrepassa el conseller Cambray i s'adreça directament al govern català, perquè els sindicats amenacen que el curs vinent no començarà amb tranquil·litat.
El Festival de Fotografia Lumínic de Sant Cugat del Vallès es prepara per la seva tercera edició.
De l'11 de juny al 17 de juliol, la cita portarà a la ciutat 55 artistes i 15 exposicions.
Cugat Media, Ana González.
La principal novetat de l'edició d'enguany és el caràcter internacional de la proposta, amb exposicions com la de Laura Wilson o la col·lectiva de fotògrafes argentines, que presentarà obra inèdita de 19 autores al Centre d'Art Maristany. Totes les exposicions i activitats es vertebren amb un mateix concepte, no límits.
I en esports, el Barça ha presentat el sistema de protecció de la infància.
Un programa pioner i innovador per a la prevenció de qualsevol tipus de violència. L'objectiu del sistema és garantir el benestar dels nens, nenes i adolescents que formen part del Club Blaugrana i de la seva fundació.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat amb aquesta tramuntana que continuarà bufant cap a la zona de l'Alt Empordà i encara amb la presència d'alguns intervals de núvols i, de fet, han d'anar a més de cara a aquesta tarda i, sobretot, cap a la zona del Camp de Tarragona de cara al final del dia. En qualsevol cas, núvols que tendiran a deixar el cel ennuvolat, però sense deixar precipitació. A la resta del país continuarem parlant de sol amb alguns intervals de núvols, amb creixement de núvols de bon temps, però sense més conseqüències. De cara a demà i de cara als propers dies la temperatura tendirà a pujar i s'espera un temps, això sí, força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la B23. Hi ha uns 2 quilòmetres de lentitud i aturades de Sant Feliu de Llobregat a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud. A la B34 a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17, cua Parets en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona per anar cap a Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha lentitud i aturades entre Sant Gervà i la via Julià en sentit Besòs. A la ronda litoral de la B10 hi ha retencions de Bac de Roda al Port en sentit Llobregat, d'Esna Franca al Port en sentit Besòs i de Guipúscoa Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Trànsit i el Ministeri de l'Interior negocien reduir la velocitat a l'AP7 a 100 km per hora als trams amb major índex de sinistralitat. Segons ha pogut saber la xarxa, la mesura afectaria tant el Vallès com altres trams de la via on s'han registrat accidents en el darrer any, especialment des que l'autopista és gratuïta.
Des que l'AP7 és gratuïta, quan es van retirar els peatges l'1 de setembre del 2021, el trànsit ha crescut tant, entre un 40 i un 50%, que costa de veure-la com una via ràpida. A més, des que es va eliminar els peatges, l'accidentalitat en aquesta autopista ha augmentat. Entre el 13 de gener i el mes de maig passat van registrar més del triple de morts per accidents en aquesta autopista que en el mateix període del 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia.
Tot plegat avui que s'ha produït un nou matí de caos a la P7, en aquest cas per culpa d'un camió incendiat a Barberà del Vallès. Sigui com sigui, segons fonts del Servei Català de Trànsit, les negociacions per reduir la velocitat en aquesta via als 100 km per hora estarien ja força avançades. Albert Güell.
Baixar dels 120 als 100 km per hora és la mesura que, segons ha pogut saber la xarxa, valoren les dues institucions per a reduir accidents i retencions després de l'eliminació dels peatges. Des que es va suprimir el pagament per a circular per aquesta via, l'accidentalitat ha augmentat. Entre el 13 de gener i el mes de maig es van registrar més del triple de morts per accidents que en el mateix període del 2019, l'any anterior a l'esclat de la pandèmia. Són 13 víctimes mortals, una xifra que representa prop d'un 20% de la mortalitat d'enguany. Tot plegat després d'una jornada negra. Aquest dijous s'han registrat cues quilomètriques a la via per l'incendi d'un camió cisterna en sentit Tarragona a l'altura de Barberà del Vallès. 6 hores després de l'accident s'han aconseguit reobrir tots els carrils en els dos sentits de la marxa. El RAC ja ha expressat en un comunicat que rebaixar la velocitat no és la solució per reduir la sinistralitat a l'AP7. A curt termini, l'entitat proposa habilitar carrils addicionals, destinar més efectius de Mossos de Trànsit i estudiar la prohibició dels avançaments dels camions.
Doncs encara parlant de trànsit, el govern central estudia també aprovar un nou permís de conduir B1 perquè els majors de 16 anys puguin conduir vehicles elèctrics amb una velocitat màxima de 90 km per hora. Gala Vila.
El govern espanyol aprovarà un nou carnet que permetrà conduir vehicles amb un pes màxim de 400 quilos i amb una velocitat màxima de fins a 90 km per hora. Aquest permís ja s'ha aplicat a França i, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tingut bons resultats al país veí. Marlaska ha detallat que aquest permís, sobretot, facilitarà la mobilitat als joves que viuen en àmbits rurals. Des del govern volen fomentar la igualtat de condicions amb els joves urbans, ja que aquests tenen més facilitats per moure's, com el millor accés al transport públic. Una altra de les mesures que impulsarà el Departament de l'Interior és promoure els exàmens de conducció amb canvi automàtic. S'ha de tenir en compte, però, que els conductors que s'examinen amb cotxes automàtics no estan autoritzats a conduir cotxes amb marxes. Actualment, el 98% dels exàmens es fan amb cotxes de canvi manual i la DGT vol familiaritzar els nous conductors amb el canvi automàtic, que és el que porten els cotxes elèctrics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Congrés ha aprovat aquesta tarda el reial decret del govern central per posar un topall al preu del gas i rebaixar així la factura de la llum. Després del vistiplau definitiu de la Unió Europea, la cambra ha aprovat definitivament limitar el preu a 48,8 euros per quilowatt-hora durant un any, fins al maig de 2023. El rebut de la llum serà més barat a partir de dimarts que ve. Mont Carvajal.
El govern pretén que la mesura sigui un tallafoc davant l'augment dels preus del gas i la llum, que des de l'estiu s'han multiplicat per 5. La mesura durarà 11 mesos, fins al maig de l'any vinent. La rebaixa de preu no beneficiarà tothom, sinó un 37% dels consumidors domèstics, que pagaran un 15% menys que ara, i el 70% dels consumidors industrials, que pagaran entre el 18% i el 20% menys. En un acte, el president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que serà beneficiós per les famílies.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto, vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Porque se trata en definitiva de eso, de proteger a las familias, de proteger a las empresas ante la escalada de precios que sufrimos hoy, pero también de protegerlos frente a futuras subidas en los próximos meses si el conflicto en Ucrania continúa.
Durant el debat al Congrés, molts grups han expressat el temor que la crisi diplomàtica amb Algèria, que porta el 40% de gas natural a Espanya, suposi un daltabaix energètic.
I des de la Federació de Consumidors FACUA dubten que la mesura aprovada aquesta tarda contribueixi a rebaixar la factura de la llum.
El secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, afirma que la baixada serà molt limitada i es quedarà lluny de les pujades dels últims mesos. A més, insisteix que la manera de resoldre el problema és que Europa acabi amb el sistema de subhasta marginalista de fixació de preus. Ho ha explicat a la xarxa.
El impacto que esta medida va a tener va a ser muy escaso. El propio gobierno ha reconocido que sus datos finales indican que solo reduciría la factura en torno a un 15%. Es una bajada ínfima. Hemos dicho siempre que nunca ha servido el modelo, que la subasta marginalista por la cual una tecnología muy, muy barata se paga al precio de la más cara, que son las que se generan con centrales de ciclo combinado, pues realmente no tiene ningún sentido.
Des de FACUA insisteixen que el govern pot dur a terme altres accions, com fer menys restrictiu el bo social perquè milions d'espanyols se'n beneficiïn.
Doncs, per afegir més incertesa al voltant de l'economia, el Banc Central Europeu ha anunciat aquest migdia la pujada de tipus del 0,25% de cara al mes de juliol. El seu objectiu és lluitar contra una inflació desbocada.
El BCE acaba així amb una dècada marcada per la compra de deute públic que s'acabarà l'1 de juliol. Aquest mateix mes es produirà la primera pujada de tipus d'un quart de punt, però s'espera que els tipus d'interès tornin a pujar al setembre.
I enmig d'aquest context, aquesta tarda començava a la Seu d'Urgell la 33a trobada empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous, però també demà divendres. La cimera econòmica, amb més de 600 assistents, recupera les seves dates habituals. L'any passat es va ajornar fins l'octubre per aprofitar els primers aixecaments de restriccions. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Els primers ponents de la trobada han estat dos models d'innovació empresarial a Catalunya, el CEO de Metalquímia, Josep Lagares, i el president d'Audax Renovables, José Elías. Lagares ha dibuixat un present i un futur amb moltes oportunitats, però també amb un gran perill de quedar-se enrere per empreses o països, sobretot per l'esgotament de recursos i la sobrepoblació.
Què podem fer per evolucionar més ràpid dels canvis que ens poden arribar a extingir? Només hi ha un driver possible, que som la nostra capacitat de generar idees per convertir-les en les solucions que necessitem per no extingir-nos.
Al seu torn, José Elías ha defensat la importància de reinventar-se, diversificar negocis, aprendre dels errors i avançar-se a les oportunitats, i creu que per triomfar cal una combinació de treball dur i de sort. La introducció l'han fet el nou president de la trobada, Josep Cerveto, i l'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, que ha animat els empresaris a veure el Pirineu no només com un lloc per visitar, sinó també per crear-hi activitat i riquesa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dues de cada tres persones que han patit càncer han hagut de fer adaptacions en el seu lloc de treball en recuperar l'activitat laboral, i un 10% s'han vist obligades a canviar de tipus de feina. Una enquesta impulsada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer revela també que la meitat dels entrevistats creu que les empreses no donen prou suport a aquests malalts. Diana Bermejo.
Es tracta del primer estudi que es fa a Catalunya sobre com és la vida laboral de les persones durant i després d'haver patit aquesta malaltia. Dos de cada tres empleats han hagut de fer adaptacions al seu lloc de feina, com el teletreball, reorganitzar torns o reduir el nombre d'hores quan han tornat a la feina. Hi ha la percepció, a més, entre la meitat dels encastats, que les empreses no donen prou suport als treballadors diagnosticats amb càncer. Des de la Federació d'Entitats contra el Càncer, impulsors del baròmetre creuen que caldria, per exemple, contemplar millores com la incorporació progressiva a la feina després després del tractament. Clara Rosàs és la gerent de l'entitat.
I evidentment també necessitem a nivell legislatiu canvis per ajudar a aconseguir aquesta conciliació i aquest retorn a la feina de la millor manera possible.
De l'enquesta es desprèn també que encara existeix un estigma al voltant del càncer i es continua associant a conceptes com malaltia, la por o la mort, tot i que la majoria opta per comunicar el seu diagnòstic al seu entorn laboral, prop del 30% ha detectat cert distanciament en el tracte.
Doncs encara en l'àmbit de la salut, l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha realitzat la primera donació simultània de placenta i cordó umbilical d'una gestant a Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Normalment, després d'un part, la placenta i la sang residual del cordó es rebutja i l'objectiu és de conscienciar perquè hi hagi cada vegada més dones que vulguin donar-los. La placenta serveix, entre d'altres, per extraure la membrana amniòtica i s'utilitza oftalmològicament. Per altra banda, la sang del cordó umbilical es fa ús normalment pel transplantament de medula òssia i, a més, des de l'Hospital Joan 23 han realitzat diferents assajos per fer-ho servir en altres àmbits. Hi ha estudis que demostren que si s'espera un minut per tallar el cordó umbilical, hi ha suficient cèl·lules progenitores per la donació del cordó i no és un risc afegit al nadó, ha esmentat el doctor José García, hematòleg del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Joan 23.
Yo creo que es una buena noticia porque abre más las posibilidades, ¿no?, para los pacientes. Y yo creo que quizá esto también servirá para hacer más difusión y para que las donantes donen cordón y también placenta.
L'Anna Jové és la protagonista d'aquesta història i la primera a fer-ho a Catalunya. Per ser donant, com ho ha fet ella, és ser major d'edat i no patir cap mena d'infecció o problemes en la sang.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Prop d'un miler de mestres i professors s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en la novena i última jornada de vaga d'aquest curs. La llarga tanda de mobilitzacions s'ha fet sentir amb un seguiment inferior al 3,5% i amb una manifestació sensiblement menys nombrosa. I és que en 4 mesos de conflicte no s'ha produït cap avanç en les negociacions. Així tot, els sindicats no llencen la tovallola i auguren un inici de curs conflictiu si no es reverteixen les retallades dels últims anys. Anna Ruiz.
Els manifestants han acabat amb aquesta demanda que baixi el president la marxa de protesta unitària a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un avís que sobrepassa el conseller Cambray i s'adreça directament al govern català, perquè els sindicats amenacen que el curs vinent no començarà amb tranquil·litat. La portaveu d'Ustec és Yolanda Segura.
Aquest conflicte s'ha de desescalar d'alguna manera. Ahir va semblar en la darrera instància que podríem arribar a obtenir alguna reversió, l'hora lectiva. Vam tenir una petita, molt minsa esperança i al final va ser que no.
La recuperació de l'hora lectiva, tant a primària com a secundària i a partir d'aquest mes de setembre, és en aquests moments mesura irrenunciable per avançar en la fi del conflicte.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos sexuals a Mossos d'Esquadra per la gravetat dels fets denunciats per la 5a víctima. L'agent va presentar la denúncia a finals de la setmana passada.
El facultatiu està en dependències policials i passarà a disposició judicial en les properes hores. En total, ja són 5 les denúncies presentades contra ell per agents dels Mossos d'Esquadra, la majoria per abusos comesos el 2019 en exploracions mèdiques a agents dones. Davant la primera denúncia fa 2 anys ja es va prohibir al facultatiu explorar més dones. Arran de l'aparició de nous casos, però, se li han obert 2 expedients més, si se l'havia suspès de sou i de feina. Les 3 últimes denúncies es van conèixer la setmana passada i van provocar la primera detenció del metge, que va quedar en llibertat amb càrrecs. Els Mossos l'han tornat a detenir avui davant la gravetat dels fets relatats en la 5a i, de moment, última denúncia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A les portes de la primera onada de calor de l'estiu, el govern alerta de l'elevat perill d'incendi avui i demà a molts indrets de la meitat oest del país i a l'Empordà a causa del vent de ponent i la tramuntana.
El pla Alfa està activat en fase 2 de risc alt, tant a l'Alt Empordà com al Baix, també a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. una situació que no millorarà demà, on el risc també s'estendrà a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà.
I davant d'aquesta situació, els experts demanen conscienciació i prevenció com a clau en la lluita contra els grans incendis forestals. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'abandonament del món rural, la no gestió dels boscos i el canvi climàtic estan contribuint a que ens trobem ja amb els anomenats incendis de sisena generació, incendis devastadors impossibles de controlar per molts mitjans que s'hi dediquin. Per això és molt important la prevenció amb actuacions com les franges perimetrals de baixa combustibilitat. A puntons se n'estan fent en aquests moments. L'enginyer forestal de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Àlex Fortuny, explica que aquestes actuacions permeten que, en cas d'incendi, es pugui evitar la continuïtat del foc.
En paral·lel, busquem també el que és la protecció dels mitjans d'extinció, val? En cas que hi hagi un incendi, doncs que puguin treballar el que s'anomena en una zona de seguretat per fer els treballs d'extinció. Amb el tercer objectiu, el que busca és que si un incendi comença dins de l'urbanització, evitem que aquest foc es propagui cap a la massa forestal.
Aquestes dues actuacions a puntons estan finançades al 100% per la Diputació de Barcelona, qui també n'ha elaborat els projectes executius.
I novetats en el transport col·lectiu. L'àrea metropolitana de Barcelona estén les tarifes socials del transport públic a la segona corona metropolitana.
A partir del 13 de juny, la T Rosa, la T Rosa reduïda i el passi d'acompanyant es podran utilitzar als serveis de bus interurbà i a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Progressivament, aquestes tarifes s'introduiran als busos urbans. L'AMB aportarà 1.300.000 euros anuals per finançar la mesura, que s'espera que generi 50.000 noves sol·licituds de títols socials metropolitans.
I en clau cultural, el Festival de Fotografia Lumínic de Sant Cugat del Vallès es prepara per la seva tercera edició. De l'11 de juny al 17 de juliol, la cita portarà a la ciutat 55 artistes i 15 exposicions. Cugat Media, Ana González.
La principal novetat de l'edició d'enguany és el caràcter internacional de la proposta, amb exposicions com la de Laura Wilson o la col·lectiva de fotògrafes argentines, que presentarà obra inèdita de 19 autores al Centre d'Armaristany. Totes les exposicions i activitats es vertebren amb un mateix concepte, no límits, tot plegat amb un clar objectiu, com destaca el codirector del festival, Bernat Millet.
El que apostem és per la cultura fotogràfica, per democratitzar la cultura fotogràfica i donant accés gratuït a exposicions de qualitat i professionals. La internacionalització del festival, no? Aquesta consolidació del festival, 3 anys ja, apostant per la fotografia, 3 anys que l'Ajuntament ens dona suport implícit pel projecte i mostres de caire internacional.
L'any passat el festival va superar les 35.000 persones visitants. El tret de sortida per superar enguany aquesta xifra serà l'11 de juny a les 12 del migdia al claustre del monestir.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha presentat avui el sistema de protecció de la infància. És un programa pioner, innovador per a la prevenció de qualsevol tipus de violència. L'objectiu del sistema és garantir el benestar de les nenes, dels nens i adolescents que formen part del Club Blaugrana i també de la seva fundació. Escoltem la directora general de la Fundació del Futbol Club Barcelona en declaracions a la xarxa, la doctora Marta Segú.
És per protegir a la infància, per crear entorns segurs per practicar l'esport en l'àmbit del Futbol Club Barcelona, de totes les seves disciplines esportives, és de prevenció, de detecció precoç i d'actuació en cas d'abusos sexuals, en cas de violència contra la infància en tots els àmbits, i per tant ens sentim molt orgullosos d'aquests 2 anys de treball, un treball rigorós amb experts en temes de protecció de la infància i de temes de prevenció d'abusos sexuals i detecció precoç, i per tant molt orgulloses de poder presentar-ho avui.
El Lleida Esportiu, equip de la segona federació, ha presentat el nou tècnic Pere Martí Castelló. El club i l'entrenador inicien, per tant, un nou projecte esportiu UAU Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
Tal com avançava a Lleida Ràdio dijous de la setmana passada, el fins ara entrenador del Villarreal C, Pere Martí, ja ha estat presentat oficialment com a director d'orquestra del Lleida Esportiu de cara a la temporada vinent i ho farà acompanyat de Pepe de la Sagra com a segon entrenador procedent aquest de l'estructura de l'Hèrcules d'Arac. En les seves primeres paraules com a entrenador del Lleida Esportiu, Pere Martí deixava clar quin és l'objectiu de cara l'any vinent i com cal encarar-lo.
L'intenció és millorar el que es va fer l'any passat. Estem treballant o intentant pues ajustar aquestes peces a la plantilla que ens permetin millorar això. Anem a treballar molt perquè és complicat i aquesta categoria és complicada i ja s'ha demostrat aquest any. I bueno, la intenció és millorar això i en aquest repte venim. No? M'agradaria que fos més una il·lusió que una pressió, perquè crec que ficar-me aquesta motxilla des del principi igual ens pot lastrar un poc, però ja t'he dit, molta il·lusió i sobretot molta ambició de poder millorar el que va fer l'any passat. No?
Sobre la plantilla, Martí ha deixat clar que buscaran complementar amb les peces que considerin la de la temporada anterior, amb la voluntat de seguir amb el recorregut iniciat el curs passat.
Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio, encara a Lleida, en aquest cas a l'AEM, Òscar Covacho no renovarà com a l'entrenador de l'AEM, equip de la segona divisió femenina. Covacho apunta a nou tècnic de l'Espanyol, l'equip de la categoria de plata, que recordem, aquest curs s'ha quedat sense el desitjat ascens. L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que aquest dissabte habilitarà un espai a la plaça de la Font per instal·lar una pantalla gegant on es podrà seguir la gran final, el partit decisiu del play-off d'ascens a la segona divisió A entre el Nàstic de Tarragona i el Villarreal B, un partit aquest dissabte a les 9 de la nit. Aquesta iniciativa permetrà, per tant, que tots aquells seguidors del club grana que no es puguin desplaçar fins a Galícia puguin agrupar-se en un lloc emblemàtic de la ciutat tarragonina per viure els partits plegats i, si l'equip guanya, òbviament, acabar celebrant un ascens. Encara esportivament hem de destacar que en plana poliesportiva demà estarem molt pendents del partidàs de semifinals, quart partit del play-off, el títol de la Lliga ACB de bàsquet entre el Joventut de Badalona i el Futbol Club Barcelona. El partit es disputarà al Palau Olímpic de Badalona, un palau que s'omplirà de gom a gom per viure aquesta gran cita esportiva on, recordem, en aquesta eliminatòria de semifinals, el Barça domina per 2-1. Per tant, demà la penya necessita el triomf, necessita guanyar el Barça per forçar el cinquè i definitiu partit que es disputaria diumenge al Palau Blaurana. I en hoquei sobre patins, també demà molt pendents de l'inici de la gran final de la Parlem Hockey Lliga. Juga al Reus Deportiu, disputarà el primer partit a la pista del Liceo de la Corunya.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim. Tan fàcilment, de tant en tant cal recordar que... Vivim en una roca donant voltes a un estel i és aquest sol el que ens escalfa avui la pell. Som l'excepció més improbable a l'espai-temps, desafiament a un univers indiferent. Ni massa lluny ni massa prop, la llum i la calor faran possible l'impossible. On neix la vida, neix l'amor, el ball i la cançó. Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim. Tan fàcilment, de tant en tant cal recordar que... Solament ha nascut ja és una gran casualitat i vull brindar perquè és l'amor qui ens ha creat. Et trencaran el cor i potser tu també ho faràs, però més d'hora o més tard ens en riurem de tot plegat. Hi ha tantes trampes pel camí i són tants els verins i tanta gent que et vol fer caure. Ningú va dir que fos senzill, però tot el que et cal ja ho portes dins. Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim. Tan fàcilment, de tant en tant cal recordar que... Perquè hem fet la paraula i ens hem posat dempeus, perquè hem construït miracles i hem desafiat els déus, perquè hem après a riure fins a l'hora més greu i al final hem fet sentir la nostra veu. Perquè busquem el repte quan tot està per fer, perquè hem sentit la crida dels herois i els pioners, perquè no hi ha fronteres pels que tenen el cor net i és en la corda fluixa quan més brillem. Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El Congrés ha aprovat aquesta tarda el Reial Decret del Govern Central per posar un topall al preu del gas i rebaixar així la factura de la llum. Després del vistiplau definitiu de la Unió Europea, la Cambra ha aprovat definitivament limitar el preu a 48,8 euros per kilowatt-hora durant un any, fins al maig del 2023. El rebut de la llum serà més barat a partir de dimarts que ve. La rebaixa de preu no beneficiarà tothom, sinó un 37% dels consumidors domèstics, que pagaran un 15% menys cara, i el 70% dels consumidors industrials, que pagaran entre el 18% i el 20% menys. El decret s'ha convalidat, doncs, amb els vots de la majoria de la investidura i l'abstenció del Partit Popular i Vox. En total, 197 vots a favor, 2 en contra i 147 abstencions. La convalidació s'ha debatut al Congrés l'endemà que la Comissió Europea, com dèiem, donés llum verda a la mesura que tindrà efecte fins al 31 de maig del 2023. El Servei Català de Trànsit i el Ministeri de Transports estan treballant per reduir la velocitat màxima